7 minuts són els que passen de les 9 del matí i nosaltres des d'aquí comencem la setmana amb vosaltres. Bon dia! Avui al Penedès d'estiu, Toni Olivella a les vies tècniques i Clàudia Climent conduint el programa. Estarem amb vosaltres de les 9 del matí fins les 12 del migdia. Vinga, va, que és dilluns, però també és agost, i això vol dir molts plans, moltes sortides i molts dies semi de vacances, que les tardes segur que ve de gust d'estirar-se al sofà ben fresquet amb un bon ventilador a la vora. Avui la mitja de Vilafranca és de 24 graus, amb mínimes de 20 i màximes de 32. Agafeu-vos perquè aquest migdia serà un migdia potent. Això sí, no patim perquè no hi haurà pluja. De fet, seria estrany que plogués aquesta setmana. Per tant, tots els plans que tingueu previstos o aquells que aprofiteu per fer vacances, tranquils, perquè el temps, de moment, i per aquí al territori, us acompanyarà. Nosaltres comencem aquesta primera setmana completa d'agost, diguéssim, amb moltes ganes i també molts continguts que us presentem ara a continuació. Algú que fa moltes i moltes vacances, almenys des del locutori, és el Pere Bolet, que ens acompanya els dilluns i els dijous d'aquest mes calorós, des d'aquí de Vilafranca, explicant-nos les festes i festivals que ens podem perdre. Ens n'anirem al Japó, ens n'anirem a Suècia, ens n'anirem a moltes parts del món a veure quines tradicions i quines festes i festivals tenen tan i tan estranys que no val la pena ni que hi anem. I avui estrenem col·laboracions, com per exemple la del Jon Garcia, el nostre corresponsal esportiu, que ens portarà l'actualitat esportiva del territori vilafranquí, també a nivell més nacional. Estarem amb el Jon a 9:45 del matí per estrenar-nos amb ell. Ara no em ve el cap. Què passa a l'agost a Vilafranca del Penedès? Què hi passa? Doncs sí, la festa major. I és per això que aquí a la ràdio ens agrada estar molt i molt ben acompanyats. A les 10 aquests dies ens acompanyaran diferents elements i balls del seguici vilafranquí. Avui és el torn dels cerculets. Amb la Laia Gili, entre d'altres, ens vindran a explicar com porten ells aquesta prèvia festa majorenca i també els hi farem unes quantes preguntes per posar-los a to. I el que té l'agost és que ens agrada viatjar i fer-ho també amb persones que han viatjat a llocs durant una temporada més aviat llarga. Què millor que amb la calor que fa ara mateix ens n'anem a Finlàndia, per exemple. L'Èlia Climent avui ens explicarà el seu viatge d'Erasmus que ha fet enguany en aquesta zona tan i tan freda que ara mateix ens vindria uns quants de gust almenys a passar-hi la tarda, no? Perquè amb la calor que fa aquí, doncs amb ella parlarem a 11:15, que ens expliqui la seva experiència. Com? Que encara no teniu una ampolla a Vallformosa Brut Nature? Doncs és el vostre torn a partir de les 11 per trucar al programa i participar del nostre sorteig. A les 11 us explicarem quin dia mundial celebrem avui. Finalment, a 11:45 tenim la secció de sèries de televisió amb la Clara Sans i l'Oriol Daura. Avui ens explicaran doncs, les sèries d'actualitat, les seves recomanacions personals i escolliran una sèrie estrella per parlar-nos-en durant els 20 minutets de la secció de sèries d'avui. Tot això i molt més avui al Penedès d'estiu.
Penedès d'estiu. Cada dia de 9 a 12 del matí a Ràdio Vilafranca.
En mi sabeu què em passa els dilluns? Que em costa engegar allò. Mira que m'he fet el cafè, mira
dilluns,
que...
És dilluns.
Llavors, la meva dutxa d'aigua freda, podríem dir que és la secció de les festes que et pots perdre. Pere Bolet.
Clàudia, quines coses que em dius.
Ara l'he fet posar vermell.
Soc la teva dutxa freda.
Exacte. Avui hem vist amb una samarreta molt xula, que sí, és de la Cara B, que és un programa d'aquí de la ràdio, ens agrada molt.
Home,
amb el logo de la Caixa Penedès i posa Make Penedès Great Again. Això vol dir que ens anem cap a Amèrica o què?
Make it. En algun moment de la secció segur que anirem,
segur que ens anirem
als Estats Units.
Als Estats
Units. És el país perfecte per muntar merdes i festes on no val la pena anar.
Ja ho tenen, això.
Sí.
Ja ho tenen.
Però són molts. Són molt grans i suposo que s'avorreixen.
Clar. Bueno, i també tenen un punt de flipats, no?
Vull
dir...
Clar.
Que allò dels ovnis i tal, al final, també és d'allà bastant.
Sí.
Saps? Vull dir que...
Vull dir que ja els deu haver tocat de prop, perquè sí, realment, potser
sí.
Van venir uns extraterrestres i van dir, vosaltres estareu sonats.
Jo crec que com que no tenen unes arrels gaire clares, no, aquesta gent,
exacte,
perquè es van carregar tot el que hi havia a Amèrica quan van anar-hi els anglesos, mm-hmm, és com van una mica perduts per la vida. Saps
sí,
què et vull dir?
Què fem aquí? D'on
abans
venim?
D'Abraham Lincoln, no, jo no sé què tenen.
Venim de la destrucció i anem un altre cop com una altra destrucció...
Clar, jo crec que van
doncs,
com
no
pollo sin cabeza.
Exacte.
Vull dir que... O sea...
Muntem merdes.
Clar, sí,
sí. I suïcidem-nos.
I ara dius, no anirem primer a...
No, exacte. Bueno, és la màgia de la ràdio, no? Mira, està molt bé als Estats Units, no? L'altre dia dèiem allò de que feien les Olimpiades del Fang i aquestes
sí,
coses.
Sí, està bé.
Molt bé.
Està
bé. Bueno, doncs una altra cosa. Ara anirem a Suècia.
Ah, carai.
A Suècia fan el festival del... Rava-chilvi.
Ja, té a veure amb xili o amb un rava?
Jo?
En res de les dues coses.
Però és el festival del nap. Nap.
Bueno, rava,
per això
tio.
Vull dir que sí que,
clar,
sí que té a veure. Sí que
és culpa
veure.
Seva si li diuen rava al nap. Saps?
Exacte, li diuen rava-chilvi i és un nap.
Un bueno, nap, eh? És a dir,
nap,
el nap del caldo.
Exacte.
Vale? El blanc, que peles o no.
Que,
eh?
Exacte, que també, que també... Tinc una pregunta. Es fa servir per alguna cosa més? Bueno, ara veurem que sí. Però el nap,
oi,
jo només l'he vist el caldo.
No, jo tinc una recepta molt bona amb nap. I ara te la diré,
sí?
Perquè és molt fàcil.
A veure?
Tu el peles, ara sí, perquè no el vulls.
Molt
bueno,
bé.
Sí. I el talles a rodanxetes. Mm-hmm. I poses totes les espècies que tinguis per casa.
Totes?
Totes, absolutament. Oh, inclòs curri, perquè és obligatori aquest. I comí,
sempre.
Que també
perquè
queda
sembla,
molt bé.
Si no sembla que n'hi posis espècies.
Si no, sembla no. Una mica d'oliet, si vols afegir-hi all, oita, afegir-hi all. I els escampes per la safata del forn.
Ui,
els
mira.
Poses al forn i noi...
I ja està.
Glòria a Déu a dalt del cel, eh?
Amb el nap.
Amb el nap, ojo, eh?
Ostres.
Sí, que aquí ja la tens, per acompanyar.
Ara sí que...
Quedaràs com un senyor si fas això, el proper sopar.
Doncs mira, fotrem un festival del nap o el proper sopar, eh?
Ojo que la gent no et malinterpreti quan diguis el festival del nap.
Festival del nap. Voleu venir a casa a fer un festival del nap?
Clar, és una mica estrany.
També
ara?
Hi ha noies convidades.
Ahà, no ho dubtàvem.
Sí.
Ens anarem a Suècia, doncs.
Exacte. En un poble de Suècia... del qual... Ah, sí, mira, sí que m'he apuntat el nom. Richterswil.
Sí, clar.
Richterswil.
Saps aquella cançó de que tingui un nom que no puguem ni pronunciar? Sí, és Richterswil.
És Richterswil. Que sona molt britànic, per ser suec.
Sí.
És igual. Fan el festival del nap, com fa molta estona que estem dient i no expliquem. Llavors, es dediquen a fer coses artístiques amb els naps. I fan... passa un riu pel poble i es diguen a fer vaixells i recreen animals, balenes, panteres... Mira, sí, ara m'estàs ensenyant
ho estic
fotos,
buscant al
busqueu,
Google.
Busqueu, Festival del Nabo.
I posen espelmes a dins dels naps, tio.
Exacte.
Però que tenen una superpoblació de naps.
Ja, no ho sé, però diu que utilitzen 40 tonelades de naps buits per dins.
Però si no hi deu créixer res a Suècia.
Ja.
Què
doncs,
fan?
Bueno, i creix una planta de merda com el nap.
Llavors, que només es pot fer servir per fer caldo o coses rares de la clau.
Per fer caldo o coses rares. Llavors és això, els buiden, posen espelmes a dins i fan construccions amb els naps. Construeixen cases, rèpliques d'animals, barcos...
Sí, molt fort.
Que faci falta. I es veu que és molt bonic de veure.
Saps però, què els hi passa a aquesta gent? Que a l'hivern no poden fer gaire cosa.
No.
Vull dir que saps? I un dia un va començar a pelar un nap i va dir, oi, que...
Ai, mira, aquest nap té forma de no sé què.
Saps com quan plou i ets petit i jo què sé, quan no hi havia internet...
I jugaves amb dos pedres.
Pintaves pedres o pinyes. Jo ho feia molt, de pintar pedres i pinyes, saps? Doncs aquests van dir, oi, que hi ha naps.
Exacte, però, escolta'm, pintant pedres i pinyes, així ha sortit molt més... Només com Déu mana que la jovenalla d'ara, eh?
Home, per favor, jo agafaria totes les Nintendos DS...
Que estan tots tarats.
I sí que les buidaria, per fotre els temes.
Festival de la Nintendo buida.
Déu-n'hi-do els suecs. Sí, com t'ho diria? Quina poca feina. Jo pensava que tenien més feina, aquesta gent.
Bueno, però és que, clar, és que el primer món, treballant menys, ja vius.
Problemes del primer món és com fer una casa amb naps.
Exacte. A més, ojo, perquè hi va molta gent a veure que el poble aquest són 12.000 habitants.
I ojo com s'omple, no?
Quan... Sí, que n'hi van 20.000 persones.
Déu-n'hi-do.
Que deu ser quasi tota Suècia, això. Perquè...
No, saps què passa, també? Com que tenen les universitats gratis, aquesta gent deu
dir... Ja, doncs mira, no sé.
En què inverteixo? En naps.
En naps. Enginyeria napil. És igual.
D'acord.
No mereixeu ni la poca neurona que em funciona.
Hem parlat de Suècia, el festival del nap.
Anem una mica caloreta, estiu.
Ah, ens agrada.
Itàlia. Itàlia, déu-n'hi-do el que surt en aquesta secció, també.
Sí,
alerta,
és veritat.
Alerta, italians.
Sí, què els hi deu passar? No...
Els hi deu tocar la seva tramuntana.
Sempre hi ha l'ovella negra en algun lloc.
Sí, exacte.
Que no som nosaltres.
No, i ara nosaltres només ho comentem. Però
segur,
també...
segur que en algun lloc del món algú està fent aquesta secció i està parlant de les torres humanes.
Sí.
I dient, hola.
Hi ha uns penjats que pugen els uns sobre els altres.
Que pastilles s'estan tomant d'esta gent.
Sí, sí,
sí, sí.
No et falta raó.
Vale,
però
Itàlia.
Vaja, a Itàlia també. Qui està disposat a fer majarades? Els italians, fa pinta també. El poble de Rocca Canterano... Fan la festa dels cornuts.
Has de dir Rocca Canterano.
Rocca Canterano.
Tan chévere. Això
sí, sense pronunciar gaire. No? Rocca Canterano. Ai, és veritat.
Tan chévere és argentí. Queda bé, queda bé.
Però per Itàlia i Argentina tenen molta relació.
Clar. Sí. Llavors, què hi passa?
La festa dels cornuts. Alerta. Perquè això ve d'una tradició romana. Ara...
I l'expliques després de la festa del nabo, eh? Només puntualitzes.
Ah, mira, oi, juro que ha sigut completament casualitat.
Què has de dir? Què has de dir?
Alerta, perquè ara farem cultura.
Vale, abans,
alerta, eh? Vull dir,
podeu desconnectar
una cosa que
minuts?
És veritat i que fins i tot és interessant. A l'imperi romà, els guerrers passaven llargues temporades fora de casa. No, bé, anem a batallar a Germània, no, anem a batallar a Britània. Clar, primer vés-hi, hostia't amb qui t'hagis d'hostiar, torna a casa, va passar molt de temps. Llavors, la tradició era que els guerrers que tornaven al poble, quan arribaven se'ls obsequiava amb banyes d'animal. I era com un signe d'honor i...
De virilitat.
De virilitat,
de testosterona.
I de, sí.
De veure qui té les banyes més grosses.
Oh, ets un guerrer supervalent i supervivent.
Macho.
Exacte.
Vale.
Llavors, però clar, què passava? Que aquest regal, moltes vegades no era l'únic. No, sinó que a més de les banyes...
Mira, carinyo, he tingut un embaràs que ha durat 2 anys i mig.
Exacte. Pues es trobaven que les dones pues, potser tenien una altra relació o que els havien enganyat o tenien
que
fills...
El conte de la noia que s'espera mirant per la finestra i pentinant-se el cabell...
I voló. Molt romàntic. I voló. Pues va ser que no. I llavors, clar, d'això de regalar les banyes va passar a dir que has posat les banyes.
Per tant, no era tan xulo que et regalessin unes banyes al final, eh?
Si només eren les banyes, sí, però clar, a vegades hi anaven més coses acompanyades.
Amb el pack, és pack sí. Ganador, pack star,
sí,
ahorro.
Pack star warrior, en roman. Llavors, clar, la dada, que podia ser més o menys curiosa, amb aquest poble d'Itàlia, Rocca Canterano, han passat a fer, no se sap en quin moment, la festa dels banyuts. Llavors, què és que... tal qual us esteu imaginant...
No.
Tots els homes que han estat enganyats per les seves esposes, i ho fan només els homes, eh? Fan una desfilada...
No, no!
I es
no
vesteixen...
m'ho puc creure!
Sí. I es vesteixen amb unes banyes enormes al cap i passegen amb objectes o coses que de les seves dones infidels els hi han regalat. O sigui, és suma i sigui, és particularment greu, no?
Però i les dones?
Les dones, o sigui...
Mira, noi, riuen.
Mira, clar, no sé. Bueno, en principi, el festival és com per consolar-se entre ells i per passar les penes junts i per riure una estona. Però, clar, no sé, t'ho diuen així i sembla una mica una processó penitent.
És com... Sí, és com...
Una mica tristota.
T'estàs autofustigant, sí. Que no estàs passant pàgina gaire bé.
Que vaja, que ells et diran... Bueno, la vida segueix, ànimos, estiguem contents i celebrem la vida.
Que van vestits com el papa de Roma, que, perquè acabo de buscar fotos.
Sí, és que porten unes vestimentes molt curioses.
Vull dir que és una mica kind of creepy, això.
Sí, anem a fer el peripé, però un peripé cada cop es torna una mica xungo. I tots amb les seves banyes i fan els...
Sí.
La desfilada aquesta.
Sí, sí, Déu-n'hi-do.
Alguns plorant, alguns rient, suposo.
Déu-n'hi-do.
Però sí, es consolen així, d'aquesta manera.
Vale. Del Festival del Nabo al Festival del Cornudo, tirem a...
Austràlia.
Ah, el tenim abandonat, Austràlia.
Austràlia, exacte. Pensa que tant de temps allà baix, abandonats, clar, sols, una illa tan gran per quatre gats...
Fa que pensar, eh?
Fa que et tornis una mica boig.
Poc se'n parla.
Poc se'n parla dels penjats d'Austràlia.
Perquè jo penso en Austràlia i penso koalas i Nicole Kidman, ja està...
Ja és més de lo que...
Penses tu.
Sí, exacte.
T'has quedat a koalas.
Sí. I cocodrils
bueno,
també.
Està bé.
I l'home, el caçador de cocodrils era australià.
I els cangurs, tio.
Cony, els cangurs. Ui, si n'hi ha de coses.
Ui, tot, és l'Austràlia. I què més hi ha a Austràlia?
Ui.
Que posi els pèls una mica de punta.
Hi ha el festival Tunarama.
Tunarama.
M'ha quedat molt... Tunarama.
Tunarama.
Llavors, és el festival de la tonyina.
Què els hi passa a la gent amb el menjar?
Sí, deixeu de menysprear el menjar. I ojo, les tonyines.
Jo ara tinc ganes, veure, saps què et vull dir?
Les tonyines són cares. Són
sí que són cares. Avui he esmorzat a les 5 i mitja del matí i portes tot el programa dient-me coses de menjar, tio.
Bueno, Clàudia, però és que si t'aixeques a aquestes hores no se pot.
Ja,
no se pot.
No sé com no es pot, no se pot. Tunarama.
Llavors, a Port Lincoln... Que...
Molt anglès, tots, també,
sí,
per què serà.
Els britànics són molt poc originals posant noms dels pobles.
Sí.
Bé, és igual. A Port Lincoln celebren el Dia Nacional d'Austràlia fent un concurs de llançament de tonyines. Doncs pues ja està.
Però què els hi passa?
Ja t'ho he explicat.
Sí. Què els hi passa?
És el que hi ha, al poble aquest hi ha una indústria de pesca molt important. Mira, deuen pescar moltes tonyines.
Però després se les menja, no, algú? És que clar, si no...
No sé, espero, no?
Home.
Fas un tàrtar o alguna cosa d'aquestes que, total, com que ja has l'esmatxacat la tonyina, clar, està tendre. Està tot tendre, ja.
És com quan les tomes amb vinagre, doncs ja,
exacte,
està, tio. Déu-n'hi-do.
I, ojo, perquè el rècord... Clar, aquesta gent s'ho pren en
sèrio. Tenen rècord,
no?
Sí, confirmem, sí, rècord.
Llavors, tu llens... Hi ha un paio que va llançar una tonyina a 37,23 metres. Això és molt,
impossible.
Eh?
O sigui, tu saps el que és una tonyina, no?
Sí, sí, sí.
És un...
És un peixot enorme.
És que és quasi com jo, una
que
tonyina.
És que és un colló. I tu?
No, a mi ningú em llença 37 metres. O sigui, és impossible.
A Port Lincoln, potser sí. Si et disfasses de tonyina...
T'imagines?
Bueno, potser no ho expliques, perquè et fotran un viatge que et quedaràs...
Sí, anava a dir.
...esturada. Doncs, clar, imagina't, no? Allò, en plan... Com el llançament de martell, però amb la tonyina, agafant-la per la cua, donant voltes i...
Bueno, és que estic pensant... Jo, com a jo... Com a jo...
Sí, sí, com a Claudi.
Clar, exacte. No puc llançar res a 37 metres. O sigui, digues una sola cosa que puguis llançar...
Una goma d'esborrar? Una...
Jo crec que no.
Una pilota d'aquestes que no. Rebota de goma? Que...
Ara saps, mira, que ho vull provar, no?
A veure, sí, fins on ets capaç
aquí,
de llançar una goma d'esborrar.
Aquí l'estudi no tinc ni mig metre per fer-ho, però ho provaré, això.
Val, doncs,
una pedreta o alguna
cosa. Pensa que estem sentant les bases perquè d'aquí uns anys, en el festival de llançar gomes d'esborrar de Vilafranca...
Evidentment, organitzat per la coproducció Pere Bolet, Clàudia Climent...
Clar, les explicarà. No, això va començar per una broma que vam fer a la ràdio i un dia ens vam posar a llançar gomes a veure qui llançava més lluny. I mira, vam començar fent un conveni amb Milan, que és les que fan les gomes, no?
Bé, la goma després depèn de com rebota.
Clar.
Sí, clar.
Què comptem? El primer
rebot?
Jo faria que sí, perquè llavors
primer
ja comptes. No, jo faria tot, perquè et poses... Ai, ha caigut aquí, no, ha caigut una mica...
Com quedi quieta.
on quedi quieta, on reboti, on te puguis, perquè llavors, clar. També, clar, també fa gràcia de buscar la tècnica perquè acabi rebotant més. No, mira, clar, és que jo la tiro amb efecte.
Com les pedres que tires a l'aigua.
Clar, clar, clar.
Hi ha, ciutats, perquè, hi ha ciutats que quan es fa el concurs de llançament de mòbils, vells, ah, tu has sentit això? Mira.
No,
trobo que ha de ser un gustasso agafar un iPhone que ja no funciona i fer plas, llavors després s'utilitzen les peces, evidentment que no t'has carregat perquè ja sí, no, mòbil a 37
metres. La pantalla segur que no l'aprofita.
La pantalla, no, confirmem, no l'aprofita. Però el de les gomes d'esborra a mi m'ha semblat bastant bé.
Està bé.
Es pot fer abans de la vuelta al col·le?
Mira.
Mira, estem instaurant data, Pere.
Claro.
Si això ja és important.
El dia abans del... O el principi... Què et sembla, el primer o l'últim?
L'últim, no?
Clar, potser és...
A més, ja tens plan, els llibres preparats ja per cremar, per Sant Joan, clar. Ja guardes la goma, ja.
Saltem la foguera dels llibres i sí, tirem sí, sí. Les gomes.
Està bé.
Les gomes que t'han sobrat, si és que t'han sobrat, perquè és una cosa que sempre acabes perdent.
O
que vas, fora de l'anar amb el llapis.
Es va desgranant, saps?
Sí, les típiques gomes.
Però la gent així durant l'any estaria, no, la goma.
Ui, guarda-la, guarda-la. Ui, ja veuràs, aquesta és la bona. Aquesta és la bona.
Quan està rodoneta, així, espelada pels costats.
Sí, sí, sí. No, ara ja no la faig servir, perquè ara està perfecta pel concurs de tirar gomes.
Clar. Però estem marxant.
Sí.
Sí, bueno, ja ho fem, això.
No passa res.
Jo crec que necessitem uns dies per assentar una altra vegada l'assumpte i ens tornem a veure dijous.
Ah, sí. Mira, coita, ai, com ens ha passat l'estona, eh?
Oi, ho ves, fantàstic.
Parlant de festivals que passen i que ens podríem inventar, també.
Ah, exacte, fantàstic.
Si fossin als Estats Units, ja ho hauríem fet.
Sí, això és veritat.
Però els catalans som gent de seny.
Que pesats, els catalans.
No, sí,
a veure si la Rosalia amb el milionari ha canviat una mica les coses.
Fucking money, man.
Adéu, Pere.
Fucking gomes, man. Here and now, let's get this straight. Boogaloo, baby, I made it great. Because I gave it the last.
Penedès d'estiu, amb Clàudia Climent.
Ràdio Vilafranca, serveis informatius.
Bon dia. Al punt de 9:15 us oferim un breu repàs a l'actualitat vilafranquina i al penedesenca. Us parla Goretti Martínez. Els castellers de Vilafranca tornen a fer Vilanova i la Geltrú plaça de 10. Per quart any consecutiu, els verds han portat el 3 de 10 amb folre i manilles a la festa major de la capital del Garraf. El d'aquest 2019 ha quedat encarregat. També va estar a gran nivell la colla jove de Tarragona, que malgrat els hàndicaps que arrossegava abans de l'inici de la diada, va marxar amb tres castells de 9 descarregats. Els bordegassos de Vilanova van poder completar per tercer any seguit a la seva festa major una meritòria clàssica de castells de 8. Abans de l'inici de la diada, la colla local va fer un pilar de dol en memòria de Jaume Casanovas, primer alcalde democràtic de Vilanova l'any 1979, mort la matinada anterior. La Fundació PINAE impulsa 10 projectes socials de la Vegueria Penedès amb 200.000 euros. La Fundació PINAE ha fet públic els 10 projectes guanyadors de la segona convocatòria Impuls Social pel Territori. La convocatòria va estar oberta del 30 d'abril fins al passat 21 de maig i els projectes els van poder presentar totes aquelles entitats que treballen amb l'objectiu d'ajudar a les persones i col·lectius més vulnerables i que es desenvolupen dins les comarques de l'Alt Penedès, l'Anoia, el Baix Penedès i el Garraf. Des de la Fundació PINAE s'ha valorat molt positivament la resposta d'aquesta segona convocatòria de les entitats socials del territori, ja que s'han recollit un total de 37 projectes duts a terme a la Vegueria Penedès. També us expliquem que l'Associació de Veïns i Veïnes de Sant Julià engega un concurs per pintar la paret del seu local. L'objectiu és decorar l'espai de paret de 32 metres de llarg per 2,5 d'alçada de la plaça de la Sardana. Des de l'Associació de Veïns i Veïnes busquen gent decidida que presenti projectes artístics de temàtica reivindicativa, social, relacionada amb el barri i la vila. Aquest mateix espai ja havia estat pintat als 90 amb una il·lustració de temàtica marina, però s'estava deteriorant. Estava previst pintar-la de nou al setembre del 2018, però, tal com explica el president de l'associació, Lluís Montaner, l'Ajuntament la va pintar de blanc. I els relats eròtics s'han omplert al Pati de la Nau. El nou cicle d'espectacles emergents i joves de petit format, Escenes fresques, arriba a la recta final i dimecres passat acollia amb molt bona assistència de públic l'espectacle Dos rombos. Quatre creadors penedesencs, Ariadna Canals, Mireia Sanàbria, Marc Fernández i Mariona Ríos, van interpretar els seus relats eròtics acompanyats per una copa de vi al Pati de la Nau. El nou cicle d'espectacles emergents finalitza aquest dimecres amb l'actuació d'un quartet de jazz contemporani, el quartet TAC. Nosaltres ho deixem aquí i tornem d'aquí una hora amb més notícies. Ràdio Vilafranca, la vostra ràdio.
Sap per què diem que Cal Vicentó és més? Perquè Cal Vicentó és símbol de qualitat, serietat, bon preu i un gran assortit en productes. Cal Vicentó, al seu servei des del segle XVIII. Més de 200 anys d'experiència. Qui pot oferir més? Perquè sabem el que necessiteu. Perquè tenim molts anys d'experiència. Perquè som de casa. Recanvis Penedès posa al vostre servei personal altament qualificat. Un estoc de productes centralitzat a la nostra botiga del carrer Eugeni d'Ors 23 de Vilafranca que us facilitarà a l'instant el que voleu. I un telèfon al 93 890 18 11 perquè pugueu fer les vostres consultes. Recanvis Penedès. Tot tipus de recanvis i accessoris pel vostre vehicle. Recanvis Penedès. Som d'aquí, som de casa. Recorda que aquest estiu pots apuntar els teus fills a l'Aiguajoc 2019. Estades esportives adreçades a infants entre 3 i 10 anys on podran experimentar diferents esports, jocs esportius, jocs tradicionals, jocs aquàtics, aconseguint que tots els menuts trobin el gust per l'activitat física i l'esport, a més d'adquirir hàbits saludables. En definitiva, divertir-se fent amics. L'activitat està dividida en torns setmanals. També es poden fer inscripcions per dies sols. L'horari serà de 10 del matí fins a les 2 del migdia. També hi haurà espai d'acollida i servei de menjador. Vine i demana tota la informació a la recepció del complex aquàtic a la zona esportiva de Vilafranca. També pots consultar www.complexaquàtic.cat. Ens pots seguir a Facebook, Instagram i per WhatsApp 667 511 486. No esperis ni un minut més i vine al complex aquàtic a informar-te sobre les activitats per als teus fills de l'Aiguajoc 2019. Del 25 de juny al 16 d'agost i del 2 al 10 de setembre. L'Ajuntament de Vilafranca fa avinent a la població un seguit de consells per prevenir la presència del mosquit tigre a la vila i evitar les seves picades molestes. Buideu dos cops per setmana els recipients de l'exterior que acumulin aigua, com gerros, galledes, plats de testos o joguines, en canals de desguassos, en forats a terra o en els troncs dels arbres. Tapeu amb tela mosquitera els safrets i les basses petites i elimineu l'aigua de qualsevol recipient sospitós de tenir larves de mosquit tigre. Podem evitar l'entrada de mosquits a les cases instal·lant mosquiteres. En cas de picada, cal rentar i desinfectar la zona afectada i, en cas que persisteixi el dolor, consulteu el vostre metge. És un missatge de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès. Ràdio Vilafranca, la vostra ràdio.
Els esports.
Sí, sí, d'acord, d'acord. La melodia és la de sempre, però la veu que escoltareu avui és ben nova, perquè de fet s'estrena en la secció d'esports i s'estrena en general a la ràdio. Joan García, bon dia.
Hola, bon dia.
El Joan està amb nosaltres perquè estava fent unes pràctiques aquí a la ràdio i em va dir, escolta, Clàudia, a mi m'agraden els esports, com ho podem casar, això? I li vaig dir, escolta, cap problema, a l'agost em portes tu la secció. Què et sembla, Joan?
Home, a mi perfecte i encantat.
Joan, tu ets estudiant de batxillerat.
Sí.
Crec que ets el col·laborador més jove que tenim aquí a la ràdio, eh? Per tant, té molt mèrit ja que hagis volgut venir a donar-nos un cop de mà.
Home, jo ja... Vull dir, estic encantat de fer això i... Cap problema.
Home, i tant. I si de sobte t'hi vols dedicar, recorda que nosaltres et vam introduir en el món de la ràdio, eh? Joan, has escollit la secció d'esports. Què t'agraden?
Sí. Sí, jo des de petit sempre m'han agradat molt els esports i els he anat seguint i també els he practicat, vull dir, sempre he jugat a futbol i m'ha agradat molt sempre sortir a córrer, anar amb bici també, anar bastant i això sempre m'han agradat molt els esports i era una bona oportunitat doncs, per casar dues coses que m'agraden molt, com són els esports i la ràdio.
Fantàstic, doncs aquí estem. De fet, parlaves de ciclisme, parlaves de córrer, de futbol. Crec que avui veurem una mica de tot això. No?
Veurem una mica de tot això, perquè hi ha hagut fa pocs dies un esdeveniment important aquí al Penedès, com és la Volta al Penedès. Ha sigut molt, molt mediàtica i ha tingut molta repercussió.
Sí, fixa't que jo normalment no sento res d'aquestes coses, perquè a mi els esports és com qui sent ploure, no? Que a mi no m'entren, no? I la Volta al Penedès sí que he sentit alguna cosa, per tant, sí que... Què ha passat aquí?
Han passat cosetes, però comencem introduint aquesta volta, que l'ha guanyat el corredor brasiler Vinícius Rangel, que ha tingut una gran actuació, forma part del Valverde Team, que és l'equip del llegendari corredor espanyol. Aquesta volta ciclista al Penedès l'ha organitzat el Club Ciclista Catalunya-Barcelona i hi ha 16 equips i el total de corredors són 112 participants.
Déu-n'hi-do.
Sí, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Hi ha hagut molt
d'èxit. Per ser la primera,
no? Clar, sí, vull dir, ja una carrera que ja comença així, vull dir, només pot anar ja cap amunt i a més ha tingut... Clar. Vull dir, han passat coses i hi ha hagut molta repercussió i molta gent ha sigut, vull dir, conscient de que hi havia aquesta carrera aquí.
Mm-hmm. Per tant, tu creus que s'instaura, de cara a l'any vinent, aquesta volta ciclista?
Jo crec que sí, vull dir, aquest any ja ha tingut molt èxit i no veig el perquè de que disminueixi l'any que ve, vull dir, tot indica que això anirà pujant. I era una carrera júnior de corredors entre 17 i 18 anys, de categoria masculina, i va transcórrer des del 26 al 28 de juliol. En dos dies hi ha hagut 4 etapes, per tant ha sigut molt, molt intens. La primera va sortir d'aquí, a Vilafranca, i va acabar al Llorenç del Penedès, passant per aquí, també al Vendrell.
Per tant, què deurien ser? Uns 100 quilòmetres, no arriba?
Una cosa així, una mica més, uns 112 quilòmetres aproximadament.
Mm-hmm. Perfecte.
Després, la segona etapa va ser una contrarrellotge per equips, que el circuit era tot dintre de Sant Sadurní d'Anoia, que aquesta etapa és on van passar coses que, de les que donen per parlar, però ho comentarem més tard.
Se n'estan fotent, el Joan, ja. O sigui, a mi em tens aquí amb l'espoiler aquí, quasi bé a mà, i no...
Clar, no, home, no, s'ha de crear tensió una mica.
Tu ho estàs fent molt bé.
Després, la tercera etapa va transcórrer a l'Arbós, amb sortida i arribada al mateix lloc, i la quarta ja per... finalitzar aquesta cursa, va sortir de Vilafranca i va acabar a Castell de Subirats. I en aquesta etapa és on va guanyar l'etapa Vinícius i realment sí que va treure aquí temps als altres participants, a part de la contrarrellotge per equips, que també la va guanyar el Team Valverde i va treure bastant de temps als altres competidors, però aquí l'última etapa realment va ser quan el guanyar l'etapa doncs sí que va treure més temps. I llavors, doncs, aquí es va decidir això, el guanyador, i ara diré, si jo comentava això de Sant Sadurní, la contrarrellotge per
etapa,
equips...
Per
a la segona etapa és on hi ha el meu jo.
Vale, som-hi.
Aquí és on hi ha hagut tanta repercussió i a nivell dels medis i sobretot també de les xarxes socials, avui en dia això que... Clar, comença aquí... penjant un, ho reenvien a l'altre i al final...
Has sentit mai aquella frase que diu no et pots fotre un pet que no pudi, no? Clar, és clar. Una mica això. Dic, si la lies avui, tio, estaràs a tot arreu.
Semblant,
no?
Semblant. Perquè a la contrarrellotge aquesta va... O sigui, ja hi havia previsió de pluja i l'organització de la cursa va decidir no cancel·lar l'etapa ni res i creia que tot podria funcionar amb normalitat.
Clar, de fet, va ser el diumenge que va ploure tant, no?
Clar, clar, va ser aquell dia. I el que va passar és que enmig de Sant Sadurní va haver-hi una riuada i...
amb bici, eh?
Amb bici, amb bici. A l'últim equip que sortia, on hi havia gent important de cara a la general, vull dir, no era un equip que estava allà de testimoni, i hi havia una riuada que anava baixant pel carrer i ningú va informar d'això, perquè ningú sabia l'equip i va enganxar de ple a tres corredors, que, vull dir, tu veus les imatges que estan a internet...
A tot arreu, eh?
Estan a tot arreu, sí, sí.
Sí, de fet, jo ja les tinc aquí preparades per, quan acabem la secció, tornar-me-les a mirar.
Sí, sí, perquè és bastant espectacular, perquè es veu... els ciclistes allà que sembla que estiguin en una piscina, realment hi ha un tou d'aigua i intenten avançar, però és que no poden. O sigui, la riuada s'emporta a les bicis, se'ls emporta a ells i a tot.
Clar, per tant, aquí seria una mica manca de previsió, eh?
Clar, manca de previsió i llavors el que van fer va ser cancel·lar els temps de l'etapa perquè no creien just que... un equip que estava tenint una importància dintre de la competició es veiés afectat per un incident que no és que es caigui l'equip perquè algú es cau o així, que llavors pot semblar més just o més injust, però realment és una cosa que la provoquen ells sols,
clar,
sinó que és
clar.
Una cosa ambiental que no poden controlar.
Que
i...
és un factor extern, no? Que els altres equips, a més, no els hi ha tocat patir, eh?
Clar,
que seria una mica el punt diferencial.
Clar, és un factor extern el que seria... el propi equip i com havien preparat l'etapa. I llavors es van cancel·lar temps, per tant, ningú va poder al final treure temps allà.
A la segona etapa, la tercera
clar,
i la
clar,
quarta
sí,
ja sí.
Sí, sí, sí. I llavors el que van fer va ser retallar l'etapa del dia següent, la van fer més curta perquè també, per precaució, no hi havia passat això en aquesta i per no tornar a entrar en casa dues vegades amb la mateixa pedra.
Clar. Sí, i... que hi havia falta de previsió, però ja ho van poder apanyar d'alguna manera.
Sí, sí, sí. I llavors, el més curiós de tot això és que mentre hi havia la volta al Penedès, hi havia també una altra cursa, així no gaire important, que és el Tour de França.
Així tontament, eh?
Així, sí, sí, vull dir, així, bueno... tal, uns ciclistes que passaven per allà, per França...
Molt
i tal,
il·luminat,
no?
També, el qui va posar la volta al Penedès amb les mateixes dates que el Tour de França.
Clar, clar, sí, 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 déu-n'hi-do.
Va dir, quan puc tenir audiència?
Clar, clar, justament en el Tour de França, el pitjor moment possible. I llavors el que va passar al Tour és exactament el mateix.
No!
O sigui, hi havia una etapa, de més de bastanta muntanya, vull dir, una etapa amb bastanta expectació, i... el mateix va ploure i el que va decidir l'organització des del Tour de França és cancel·lar l'etapa. Vull dir, van posar la meta molt abans i allà va ser quan Bernal, del Team Ineos, que és el que va acabar guanyant el Tour de França, va treure el temps necessari per poder afrontar després la general amb més tranquil·litat. Per tant, això va afavorir els interessos d'aquest equip, però amb l'organització va decidir posar la meta molt abans i, per tant, retallar l'etapa i fer-la més curta.
També per pluja.
Clar, per pluja i per previsió. Vull dir, vam dir, no ens la volem jugar...
I més a muntanya, clar.
I més a muntanya, que estàs a altitud. I, clar, es va criticar molt a l'organització de la Volta al Penedès perquè el Tour de França, que és, en teoria... bueno, en teoria no, és una cursa molt més gran... que realment té molta més repercussió i molta més pressió per part dels equips de guanyar la cursa, va cancel·lar l'etapa, mentre que una cursa júnior...
Clar, que recordem que els més grans, 18 anys...
Clar,
eh?
Clar, clar, d'atletes que realment no, encara no
que
han fet el salt.
Que per mi això són fillols, quasi bé, eh? Vull dir que pobre...
Sí, sí, atletes que encara no han fet el salt a professional i que en teoria se'ls hauria de protegir molt més, vull dir, la majoria són menors...
Clar.
I que el Tour de França, que hi participa gent que realment sí que és professional i que són més grans, sí que...
I que vulguis que no, l'organització té un rodatge, no?
Clar, vull clar, dir
que,
clar, clar.
Que agafeu sí, d'exemple,
sí,
perquè...
Sí, sí, sí que... Sí que la cancel·lessin. I després el Tour va fer exactament el mateix que el que va fer el, en aquest cas el Club Ciclista Catalunya-Barcelona, que va ser el que va organitzar la Volta al Penedès, mm. De l'etapa següent retallar-la també per, perquè clar. No hi hagin incidents. I llavors, clar, això és el que, amb tota la repercussió que va tenir, va sortir a la tele i tal, i tothom es va bolcar bastant amb l'organització d'aquesta cursa, increpant-los, no?, de per què no heu cancel·lat l'etapa i això, i llavors va sortir, bueno, li van fer diverses entrevistes al... Ui, el director, i llavors ell ha fet una sèrie de declaracions que les tinc apuntades aquí, les més destacades, i ell va declarar que si veiem imatges abans de les que la gent ha penjat, la carretera està totalment practicable, o sigui, com per excusar-se una mica de dir no vam cancel·lar això perquè encara que estava plovent la carretera estava practicable i nosaltres no podíem preveure aquesta riuada. I sense la riuada, realment, segons ell, el terreny estava bé. I llavors, a més, va dir que els tres corredors que van caure no van patir cap mena de lesió i el mateix director d'aquell equip ens va felicitar per la cursa en general. Tot plegat va ser una circumstància imprevisible que va succeir en qüestió de pocs minuts.
Clar, al final és error humà, no? Vull dir que pot
clar,
passar.
Clar, sí, 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 això sí, l'organització va decidir de manera raonable anul·lar els temps de la contrarrellotge, com he comentat abans. I a més diu que si l'aiguat hagués caigut només 5 minuts més tard no hauria passat res. També com dient que també la mala sort ha tingut un paper important en això. I sobre el que he dit abans de la comparació amb el Tour de França, ell diu que se'ns ha comparat amb el Tour per la coincidència amb la suspensió d'una etapa a la ronda francesa i algun mitjà ens ha criticat, però nosaltres no tenim els mitjans que té el Tour per saber la predicció de la meteorologia al moment.
Clar.
I a més afegeix que la resta d'equips participants no van tenir cap problema per realitzar la contrarrellotge i cap equip se'ns ha queixat.
Clar.
Sí, que al final...
Sí, que han sigut més queixes externes que no pas internes de la competició.
Clar, sí, al final s'ha fet una mica massa bola perquè si... Vull dir, ja es veu en el vídeo que els ciclistes estan com atropellats per l'aigua, però... Realment no és una caiguda com quan caus contra l'asfalt, que realment et pots fer rascades fortes, et pots lesionar, sinó que caus a l'aigua i, clar, és molt més suau. I,
clar. I és bueno, una... que a vegades cal saber tots els temes que hi ha al mig, no? Abans de
acribillar-los
una mica. Vale.
Sí. I de... ara estem parlant d'aigua, de riuades, passem a una aquatló.
Aquí és normal que hi hagi aigua,
aquí sí,
no?
Aquí sí, aquí sí, aquí no es va queixar ningú, perfecte. No va tenir tanta repercussió. No,
van comptar tots els temps,
sí, sí, sí.
L'aquatló, on va tenir lloc?
A Cunit, l'aquatló jove de Cunit, que es va celebrar el passat 31 de juliol.
Mhm.
En la que Carlota Caballero, que és una atleta d'aquí del Penedès, va fer podi. I doncs això, la prova de Cunit està dintre d'un programa que han fet des de la Generalitat per a joves triatletes complerts, es diu així, que la Federació Catalana de Triatló ha fet perquè els esportistes que han nascut del 2002 al 2006, o sigui que
ostres.
Són les categories d'infantils i cadets, puguin fer el pas de la competició infantil a competició oficial a les diverses modalitats d'aquest esport d'una manera més progressiva i no entrar directament...
Clar, que a vegades és un impàs estrany, no? És el
clar.
Mateix que l'època de batxillerat, que no
sí,
saps
sí,
ben
sí.
Bé on deixar-te caure, eh?
Sí, per fer una transició una mica més suau.
Clar, molt bé. Això pel que fa a l'aquatló que va tenir lloc a Cunit, que tenim pòdium penedesenc d'una dona, a més, eh? Que sempre
sí, sí, sí,
és
sí.
De celebrar.
Home, era la competició, o sigui, era categoria femenina.
Molt bé.
O sigui que si no fos una dona seria preocupant.
Seria estrany, seria estrany.
Però sí,
molt bé,
sí.
Doncs moltes felicitats a la Carlota des d'aquí.
Evidentment, sí, sí, felicitats.
I ara parlem de futbol.
Parlem de futbol i parlem del Vilafranca, perquè justament ahir va jugar un amistós contra el Badalona, en el que va perdre 3-1, no sempre es
no,
pot guanyar.
No, tot són bones notícies.
No, tot són bones notícies, però encara són amistosos. No ha començat la competició oficial, que per cert comença l'1 d'octubre.
Per tant, tenim un parell de mesets encara d'amistosos.
Clar, l'1 d'octubre comença la Lliga, però abans, el 7, Tenim la Copa Catalunya, que juga el Vilafranca contra el Cornellà a les 7:30, per si algú està interessat.
Dimecres vinent,
eh? I després, ja quan comença la tercera divisió, és l'1 d'octubre, Vilafranca contra Europa a les 12 del matí. Després, el 7, juga el Vilafranca contra el Reus Deportiu B, allà al Camp del Reus, a les 5 de la tarda. Després, el Vilafranca contra el Terrassa a la jornada 3, a l'11 d'octubre, a les 12, aquí al Camp del Vilafranca.
El primer pot ser que sigui setembre, John?
Pot
1 de
ser.
Setembre, sí,
pot
no?
Ser.
Que hem estat dient octubre tota l'estona. I crec que,
sí,
crec que ens hem menjat aquí dos partits. Que ara m'ho deia el Toni, que està superatent, i diu, no, això és setembre. I dic, fantàstic.
Ostres, sí.
Per tant, el primer, perdó. 1 de setembre, Vilafranca-Europa. Eh?
Exacte.
Primera
sí.
cita.
Sí.
De la nova temporada.
Un lapsus.
No, cap problema.
Un Vilafranca que encararà la temporada amb nous fitxatges, com és Casamayor, que és un porter de 25 anys, Tàpia, un central de 26, Serrano, un migcampista dretà que ha fitxat aquest estiu pel Vilafranca amb 28 anys, i Lescas, migcampista que té també 25 anys, Civil, un davanter també amb 25 anys, Masquer, que és un extrem esquerre i té 34 anys, amb el que ha fet incorporacions bastant joves que poden donar un aire més fresc a l'equip. A més de, hi ha els veterans que té a l'equip, com són el lateral dret Sierra, o el mateix Boira, que juga a migcampista, o el ja anomenat Masquer, el nou fitxatge, a extrem esquerre, com hem dit.
Molt bé, estarem atents també a noves incorporacions o a veure com s'acaba de...
El mercat encara no ha finalitzat.
Exacte, doncs aquest agost per això tindrem el Joan amb nosaltres, perquè ens ho vagi actualitzant, això.
Esclar que sí. I la passada temporada, recordem que va finalitzar en 9a posició, va quedar a 11 punts del Llagostera, que és qui es va emportar el títol. Veiem a veure aquest any com li va, però aquest projecte té molt bona pinta.
Té bona pinta, almenys aire fresc, eh?
Sí, ja toca.
Molt bé. Això pel que fa al Vilafranca.
Això
després
pel que fa al Vilafranca. Tenim l'Atlètic també, que s'han definit els grups, s'ha definit el grup en el qual, bueno, de la seva lliga, i li ha tocat l'Almeda, l'Atlètic Júnior, l'Atlètic Prat Delta, Camp Bruixeres, Cubelles Futbol Club, l'Espluguenc, el Fontsanta de Fatjó, l'Atlètic Vilafranca, òbviament, el Marlanao, la Poblet, el Molins de Rei, l'Olivella, el Sant Mauro, el Sant Andreu de la Barca A, Sant Cugat A, Sant Joan d'Espí, el Sitges, la Unificació Belvitge i el Vall d'Oreig Futbol Club.
Déu-n'hi-do, ja tenim tota l'agenda completa, eh?
Tota l'agenda completa, ja.
Molt bé.
Sí.
John, crec que això era tot el que ens havies de portar avui.
Doncs sí.
Doncs t'ha quedat res del tinter o ho deixem per la setmana vinent?
No, ja, jo crec que avui ja tot comentat i això, fins la setmana que ve.
Fantàstic, ara has d'estar atent fins dilluns vinent per estar al dia de totes les novetats esportives.
Exacte.
John, moltes gràcies per acompanyar-nos, ha estat un plaer.
A vosaltres.
Ens veiem dilluns.
Molt bé, perfecte.
Estàs escoltant Penedès d'Estiu.
De verano. más para...